Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 64a edició, la 18a ja d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia, programa número 64, on cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur tant dels equips de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'esquerra de l'Eixample. Farem unes pinzellades també tant a nivell juvenil com de la resta del futbol base d'aquelles entitats que disputen partits de futbol però no amateur, que només tenen equips de base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem una setmana més la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu, no, de banda de futbol sala, de futsal, tant de la mà del Club Futbol Sala Eixample com l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I tancarem una setmana més l'Eixample Esports fent cistelles, parlant de bàsquet, de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs una 64a edició que arriba amb molta passió. I és que, com recordareu, dèiem la setmana passada que teníem, i aquí ens vam equivocar, un derbi de l'Eixample, i no ens vam equivocar, es va disputar, però és que en aquell moment no vam recordar que en teníem dos derbis ben importants. S'han disputat aquest passat cap de setmana del 8 i 9 de febrer del 2025, del qual ara anem a repassar-ne l'actualitat, i evidentment un dels nostres titulars va cap en aquests partits entre equips de l'Eixample, cap en aquests derbis de l'esquerra de l'Eixample. Un derbi enfrontava l'amateur B de la penya barcelonista Anguera davant l'amateur del futbol club d'esquerra de l'Eixample, i l'altre el trobàvem al futsal, on s'enfrontaven l'amateur B masculí, el sènior B masculí del club futbol Sala Eixample, i el sènior A masculí de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Doncs evidentment no desvetllarem encara els resultats, però el que sí que podem dir és que els dos derbis es van quedar a la part local, els van guanyar els equips de casa, i els resultats com aquest Vértigo Dudos, que escoltem una setmana més per iniciar una edició més de l'Eixample Esports. Amb vertigen es van veure també involucrats la resta de clubs d'aquests equips que van perdre el derbi, ja que fos pel motiu que fos, aquests dos clubs que van perdre aquests derbis, tots els seus equips no van tenir la millor de les jornades en gairebé la seva totalitat. Per tant, podríem dir que els derbis van marcar molt la tendència dels clubs, i com a notícies més positives de la jornada, sens dubte m'atreviria a dir que una setmana més torna a ser protagonista el poliesportiu, ja que el Club Futbol Sala Eixample ha aconseguit uns resultats, i no ens cansarem de dir-ho, un bagatge espectacular, pràcticament immillorable. Ho veurem a la part final del programa, com també veurem una altra de les alegries i notícies a destacar, com és les victòries i els bons partits d'uns equips d'un club bàsquet Ipsi que aquesta temporada està empenyat a fer història. Com mica en mica esperem també fer-la nosaltres, un servidor, Jordi Gaia, també aquí al capdavant de l'Eixample Esports, perquè cada setmana donem el bo i millor que tenim a dintre per presentar aquest programa. Aquesta setmana vam fer algo que teníem molt pendent des de fa molt de temps, i és enviar a moltíssims correus que teníem recollits dels nostres clubs per explicar-los el projecte i convidar-los a participar. Això ja ha començat a donar alguns dels seus fruits, i fruit d'això, per exemple, és que aquesta setmana, aquesta edició 64, tornem a batre rècords, en aquest cas, d'intervencions dels nostres protagonistes. Tindrem avui fins a 5 testimonis de clubs, d'equips, en aquest cas, diferents, i ho faran per banda de 3 entitats diferents de l'esquerra de l'Eixample. I també estem d'enhorabona perquè dèiem la setmana passada, abans d'aquesta edició 64 de l'Eixample Esports, que tant de bo arribéssim als 250 seguidors i seguidores a Instagram. Doncs ja superem els 270, per tant, Moltíssimes gràcies a totes i a tots. No us oblideu que ens va de perles que ens seguiu tant a Instagram com a Twitter, ara denominat X, com a Facebook, com fa un parell de mesos hem estrenat els tres perfils nostres a xarxes socials. Com ja sabeu, ens podreu trobar amb la nomenclatura @eixampleesports. Doncs sense més dilacions, anem a repassar el bo i millor de l'esquerra d'Eixample esportivament parlant en aquest passat cap de setmana. I per fer-ho, evidentment, comencem una setmana més per la segona catalana. Anem cap al grup 3, on en aquesta 18a jornada, sí que és veritat que no hem esmentat els titulars, però no ha estat el cap de setmana d'alguns dels nostres equips, i un d'aquests casos tenia un partit molt complicat, com ja avançàvem el passat programa, ha estat l'amatera de la penya barcelonista Anguera. Ens posem la samarreta groga en aquest cas per explicar que els de David Garrido van veure com es trencava la seva gran dinàmica amb la que havien començat aquest 2025, on encadenaven 5 jornades seguides sense perdre, de les quals havien guanyat 4 partits. Derrota al camp, en aquest cas, d'un dels rivals forts de la categoria, com és el Terlenca, el segon classificat ara mateix. Resultat final: Club Futbol Terlenca Barcelonista 3, Penya Barcelonista Anguera 0. No va ser el dia dels de David Garrido, ho dèiem, jugaven davant del segon classificat. També dèiem que podien intentar posar-hi mà la setmana passada, ja que portaven 3 jornades seguides sense guanyar els de la Terlenca Barcelonista, 2 derrotes de fet els 2 darrers partits, però no ho van aprofitar, no van poder fer-ho els de David Garrido, en un partit on ràpidament les coses s'anirien veient que no acabarien de sortir. Tant és així que ben mirat, al minut 2 s'avançaria el conjunt local, el Terlenca Barcelonista, però el gol ell no volia, se'l faria un dels jugadors del nostre representant de l'Eixample, en aquest cas seria el jugador Sergi Bertran, que s'introduiria la pilota a la seva pròpia porteria i avançaria al conjunt local. 1-0, castiria gairebé tota la primera part al marcador, fins que al minut 42 Adrià Vives posava el 2-0 al marcador, un 2-0 amb el que s'arribaria al descans. A 3 minuts per al descans, aquest segon gol va fer mal també, aquests gols psicològics que solen anomenar els de l'Eixample, i tant és així que ràpidament a la represa, al minut 53, Taku Fujimura va marcar el tercer per als locals i va fer que aquest partit, on per cert si vam veure 4 targetes grogues, una per part local, 3 per part del nostre representant eixamplí, acabaria el partit, com dèiem, amb aquest resultat de 3-0 final. Com dèiem, s'acaba la bona dinàmica, almenys de forma momentània, dels de l'Eixample, que rebran a casa l'Escola Industrial aquest proper cap de setmana a un Club Deportivo Almeda, que és un rival directe per la permanència, ja que ara mateix el conjunt de l'Almeda és tercer per la cua en zona de descens amb 18 punts, 5 menys que els de l'Eixample, el nostre representant, la matera de la penya barcelonista Anguera, que no es mou de la posició malgrat aquesta derrota i és desè classificat amb 23 punts. Això sí, una mica més lluny cada dia de la zona de playoff d'ascens, que podria ser la tercera posició que ara ocupa el sector montserratina amb 34 punts, per tant 11 punts ja de distància. I com dèiem, respecte al descens, compte perquè ha sumat un punt la unificació amb Bellvitge, que és qui marca la zona de descens ara mateix. A 4 punts l'Anguera és de la zona calenta, per tant no va la badar i tant de bo puguin capgirar ja aquesta setmana que ve davant d'un rival directe per la permanència la situació, que com dèiem fins ara aquest tram inicial de 2025 estava sent molt i molt bona. Abans de baixar cap a la tercera catalana i analitzar el primer derbi d'aquesta edició de l'Eixample Esports, del derbi de l'Eixample, anem a veure la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 3 de la segona catalana en aquesta passada 18a jornada. Club Futbol Pallejà 0, Unió Deportiva Sector Montserratina 0, Unió Esportiva Rubí B 2, Sant Vicenç dels Horts Associació Futbol 3, Fundació Acadèmia Futbol Hospitaleta 1, Unió Deportiva Unificació en Bellvitge 1, empat també a 2 entre el CP Sarrià i l'Agrupació Esportiva Prat B, Unió Deportiva Gornal 2, APA Poble Sec 3, Club Deportiu Almeda 0, Unió Deportiva Marianao Poblet 1, i ha quedat de moment suspès el partit que disputaven el Penya Barcelonista Barquino i Club Futbol Barceloneta. El resultat a la segona part era de 1-2, però com hem pogut seguir amb algunes informacions, aquest partit es va suspendre a la segona part perquè l'àrbitre va rebre una pilotada molt forta, va haver de ser atès i estarem pendents de què decideix d'aquest partit la Federació Catalana de Futbol, perquè de moment es va suspendre, com dèiem, a la segona part amb resultat d'un gol a dos. El que no es va suspendre i es va disputar amb tensió, amb emoció, amb futbol vibrant, va ser el derbi per excel·lència de l'Eixample entre els grocs i els blancs, entre l'Anguera i l'esquerra de l'Eixample. Anem doncs a analitzar-lo, anem cap a la tercera catalana, al grup 10, on en aquesta 18a jornada l'amateur B de la penya barcelonista Anguera li va tornar la partida de la primera volta al conjunt de l'esquerra de l'Eixample. És que recordem-ho que els blancs s'havien imposat per 1-0 a la primera volta al derbi, doncs aquesta vegada s'ho van emportar i jugant a casa els groguets. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 2, Futbol Club l'esquerra de l'Eixample 0. No aixequen el cap els blancs, que recordem-ho, no saben el que és sumar encara aquest 2025, però tot això ho anirem analitzant ara en els propers minuts, perquè abans és moment de rebre el primer protagonista d'aquesta jornada aquí a l'Eixample Esports. La primera declaració en exclusiva per al nostre programa l'escoltarem de viva veu d'un dels nostres màxims col·laboradors, com és el Manel Martí Pisa, el president del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, que en exclusiva per a l'Eixample Esports ens feia aquesta crònica del derbi i també, com dèiem, del mal moment que travessa el seu primer equip.
Mal partido de los blanquillos, de los blancos, donde los locales, los amarillos, pusieron más intensidad y jugaron mejor el balón. En cambio, los visitantes, balones largos a la defensa de los locales y siempre aceptaron en cortar todo tipo de balón. En este juego directo tuvieron un par de ocasiones, los locales también. Los amarillos pusieron, aparte de su intensidad, acierto, ganaron todo tipo de duelos individuales, jugaron mejor el balón. Total, me hicieron ganar Langera ante un equipo irreconocible por parte de la Sierra de Champla, y esto está llevando a una pequeña crisis de resultados. Esperemos que no siga esta racha tan negativa, aunque los próximos partidos que tenga que solventar serán muy difíciles.
Doncs ja ho deia el propi president, Manel Martí, la situació és complicada per aquesta matèria de l'esquerra a l'Eixample. Després repassarem els números, però abans seguim al derbi, un derbi que va ser calent, intens, especialment al tram final, on es van veure unes quantes targetes grogues per alguna mena de tensió i picabaralla entre banquetes, entre els dos conjunts, però a la gran part del partit va regnar-hi l'esportivitat, com no podia ser d'una altra manera, a l'escola industrial. Tot i això, s'hi van veure un total de fins a 8 targetes grogues, 6 per part de l'amateur B de la Penyanguera, el conjunt que va guanyar el derbi, i dues al temps de descompte en veuria l'amateur A del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample. El partit es va resoldre amb un resultat de 2-0, però haguéssim pogut haver-hi molts gols i a cabanda d'algunes intervencions dels porters hi van haver fins a 4 llançaments al pal, 2 per cada equip. Per tant, partit de 2-0, però que hagués pogut ser encara molt més commogut en quant pel que fa a gols. I parlant dels gols, el primer gol d'aquest derbi a l'escola industrial, que es va portar la penya barcelonista Anguera B, el va marcar al minut 21 Joan Moles, que aprofitaria una pilota a la frontal de l'àrea per a la mitja volta superar amb un autèntic golàs, clavant la pilota a l'escaire de la porteria d'un Julen Galindo, amb qui parlàvem la setmana passada, que en aquest cas, després d'haver fet molt bona actuació la setmana passada i gairebé totes les setmanes, però amb aquest gran llançament de Joan Moles no hi va poder fer res el bo d'en Julen. Amb aquest resultat d'1-0 s'arribaria al descans. A uns minuts per al final d'aquesta primera part tindria una gran oportunitat a l'esquerra de l'Eixample, però com dèiem, aquí s'hi trobaria una d'aquestes pilotes al pal que abans esmentàvem. A la segona part ho intentarien una mica més els blancs, buscant també l'empat, però qui acabaria trobant el gol seria Álvaro Santiago per al conjunt groguet. Marcaria Álvaro Santiago al minut 75, aprofitant una molt bona passada a l'espai per superar la sortida de Julen. Doncs, com dèiem, resultat de 2-0 favorable a l'Anguera, un Anguera, un conjunt groguet a qui li estem molt agraït, perquè ben aviat segur que podrem tenir aquí declaracions també dels seus protagonistes. Ho estem gestionant amb el club i estem amb ells en contacte. Ens hagués agradat poder-ho tenir per explicar-vos com va ser per banda seva també aquest derbi. No ha pogut ser així, també n'assumim nosaltres la culpa, evidentment, però us prometem que ben aviat, si el club col·labora, ja esperem que sí, podrem comptar amb aquestes declaracions. Com volíem completar encara molt més la crònica i l'anàlisi d'aquest derbi, doncs vam poder aconseguir una altra declaració també per banda del Futbol Club L'Esquerra l'Eixample. En aquest cas tenim a Carlos Encabo, que és l'entrenador, com bé sabeu, de l'Amater B, però que aquesta setmana novament, de forma puntual, va tornar a dirigir, en absència de Xenxo Soldevila, l'Amater A dels Blancs. Anem a escoltar, doncs, les opinions, com dèiem, de Carlos Encabo, el tècnic aquesta setmana, novament, ja ho va fer la setmana passada, com dèiem, d'aquest Amater A del Futbol Club L'Esquerra l'Eixample, que, com ara el sentirem, té ben clar que s'ha de seguir treballant per poder capgirar aquesta situació on es troba aquest Amater A dels Blancs.
Doncs una llàstima avui, perquè per petits detalls que han anat caient tots de banda d'Anguera, hem acabat perdent el partit. No dic injustament, potser, perquè sí que és veritat que aquests detalls al final hi ha que lluitar-los, però bueno, portem moltes setmanes així amb aquesta sensació de que per petits detalls no acabem d'aconseguir revertir la situació. Seguirem treballant per aconseguir-ho, hem de canviar aquesta dinàmica, crec que estem a prop, crec que no estem treballant malament, fa falta aquesta petita sort i confiança perquè les coses caiguin de la nostra banda, a seguir treballant per aconseguir-ho.
Doncs només queda seguir treballant, i tant que sí, com deia Carlos Encabo, i com venen fent els de l'Eixample, aquest Amater A del Futbol Club L'Esquerra l'Eixample, que això sí, no li està acompanyant. Dèiem que fins a meitat de temporada, més o menys, havien perdut 3 partits a pràcticament tot el llarg de la primera volta, i ara mateix encadenen 5 derrotes consecutives. Per tant, clarament de llarg el pitjor moment, volíem dir, dels de l'Eixample, que la pitjor dinàmica que havien tingut al llarg de la temporada eren 2 derrotes seguides, com dèiem, ara ja en són 5, no saben el que és guanyar des del passat 21 de desembre del 2024. I una dada sorprenent és que no marquen des del passat 12 de gener, porten 4 jornades seguides sense marcar, i no només això, que això és una dada força curiosa, les 4 darreres jornades han perdut pel mateix resultat, el resultat de 2-0 en 2 partits a casa i 0-2, 2 gols de diferència en partits també com a visitant. Intentaran capgirar la situació, ho tindran difícil, però pel que fa al rival, aquest proper cap de setmana reben a casa l'Escola Industrial a un club esportiu, La Salle Bonanova, que és ni més ni menys que el segon classificat d'aquest grup 10 de la tercera catalana, amb 42 punts, només a 2 punts del líder, que segueix intractable i una setmana més és l'Inter Barcelona amb 44 punts. Per part grogueta, la propera setmana, en aquest cas, tindran, si mal no recordo, ara mirem les nostres informacions, un rival també dur, però una mica més assequible que no pas el que tindran els Blancs. L'Amater B de la penya barcelonista Anguera s'enfrontarà aquesta propera jornada a un club futbol a Zamora que està en una part mitjana-baixa de la taula, en desena posició, amb 24 punts, 9 punts menys que els que tenen els groguets. Aquest Amater B de la penya barcelonista Anguera, que com dèiem va guanyar el derbi per 2-0, segueix en setena posició amb 33 punts i són ja 4 punts, volíem dir, anem a calcular-ho bé, són 20 punts de marge respecte del descens. Per tant, en aquest àmbit molt més tranquils l'Anguera que no pas l'Esquerra de l'Eixample, que han vist com una miqueta s'ha anat reduint aquesta distància les darreres jornades respecte del descens, i ara mateix tenen 9 punts de marge els de l'Esquerra de l'Eixample respecte del descens. Per tant, han de començar a sumar ja per no patir a final de temporada. El conjunt de Xechu Soldevila, l'Amater A de l'Esquerra de l'Eixample, dirigit, com dèiem, aquesta setmana per Carlos Encabo, és 9è classificat amb els 24 punts que esmentàvem, que ara mateix doncs són 9 punts menys que l'Amater B de la Penyanguera, com dèiem, en setena posició, rival amb qui es va enfrontar i va perdre el derbi aquest passat cap de setmana. Pel que fa a la resta de resultats d'aquest grup 10 de la tercera catalana aquesta passada 18a jornada, van ser els següents: Club Esportiu Canyelles B, 1, Escola Esportiva Guineueta B, 1, Unió Deportiva Pastrana, 3, Atlètic Poble Nou, 2, Cerro Club Deportivo, 2, Sant Genís Penitents, 1, la victòria del líder Inter Barcelona, 1, Club Futbol Alfamura, 0, la victòria del rival la propera setmana, el segon classificat dels blancs, La Salle Bonanova, 2, Sarrià B, 0, i dos resultats més per tancar aquest grup: la Unió Esportiva Sants B, 0, Olimpia Viaró, 1, i el Futbol Club Baitoreix B, 2, La Florida B, 1. Deixem aquí el futbol de la tercera catalana, anem cap a la quarta catalana, concretament al grup 19, on en aquesta 18a jornada, i això sí que és notícia, tot i que Carlos Encabo ja ens posava en prealerta que seria molt difícil, l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample, ja ho dèiem abans, les desgràcies no venen mai soles, no acostumen, ha perdut la seva gran dinàmica. Recordem-ho que portaven 10 jornades seguides sense perdre, en les quals acumulaven 9 victòries i un empat. Doncs al camp del Carmelo va acabar aquest passat cap de setmana aquesta bona dinàmica, caient i amb força contundència al camp del barri del Carmel. Resultat final: Club Deportivo Carmelo 3, Futbol Club L'Esquerra Eixample B 0. En un partit on en prou feines van tenir una ocasió de gol els blancs a la primera part, i en una primera part on les coses ja es van començar a encarrilar en favor dels locals, ja que al minut 30 José González avançaria al conjunt verd i negre, al conjunt del Carmelo, i només 8 minuts després, al 38, Carles Morera faria el seu primer gol de la tarda per posar el 2-0, amb el que es marxarien al descans. I a la segona part, superada l'hora de joc, al minut 66, i després de que Carlos Encabo introduís moltes modificacions sobre el terreny de joc, com dèiem, al minut 66, novament Carlos Morera feia el seu doblet i anotava el 3-0, amb el que, tot i que ho intentaria en algunes ocasions el conjunt de Carlos Encabo retallar distàncies, aquest 3-0 acabaria sent el resultat definitiu d'un partit on s'hi van veure 6 targetes grogues, 3 per a cadascun dels dos conjunts que s'enfrontaven. Abans de repassar què li espera la setmana vinent al conjunt de l'amateur B del Futbol Club L'Esquerra d'Eixample, veure com està a la classificació després d'aquesta derrota, no perdia des del 3 de novembre del 2024, anem a escoltar novament, l'escoltàvem abans parlant de l'amateur A, va tenir doble feina novament aquesta setmana, també va dirigir el seu equip a l'amateur B, Carlos Encabo. Anem a escoltar doncs el tècnic d'aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, un Carlos Encabo que evidentment es mostrava també una mica contrariat, ja que ja ens venia avisant d'aquesta possibilitat aquestes setmanes de que arribés una derrota, i en aquesta línia l'entrenador d'aquest amateur B, Carlos Encabo, doncs això, era conscient de que en algun moment podia arribar aquesta derrota, però espera que almenys serveixi per poder aprendre dels errors comesos i que aquests no es tornin a produir. Escoltem doncs novament a Carlos Encabo.
Havia d'arribar, sabíem que no guanyaríem tots els partits fins al final de la Lliga. Portava moltes setmanes sense perdre, amb molts bons resultats. Les dinàmiques ja veníem avisant que potser no eren les correctes, no? Perquè la intensitat que teníem havia anat baixant, potser per excés de confiança, i al final avui, amb un rival molt més intens que nosaltres, doncs ens acaben guanyant amb certa comoditat. Aprendre la lliçó que no havíem aconseguit aprendre a base de victòries, que ja veníem avisant això, de que havíem de pujar el nivell per seguir creixent. Benvinguda sigui la derrota, si ens serveix per aprendre. Avui una pena per això, perquè acabem perdent per un motiu que crec que teníem identificat, i això doncs, una mica fa mal, no? Però bueno, seguirem treballant per revertir-ho i per agafar la lliçó presa i a treballar per tornar a guanyar la setmana que ve, que serà una setmana molt important per revertir això.
Doncs una setmana més que escoltàvem a Carlos Encabo, en aquest cas sempre molt autocrític, però avui una mica més trist, després de que s'acabés aquesta gran dinàmica de 10 jornades seguides sense perdre. Recordem-ho, 9 victòries i un empat, aquesta derrota al camp del Carmelo per 3-0, on ho deia el propi Carlos Encabo, la manca d'intensitat, el conjunt local va implementar molta més intensitat, també una mica per la permissivitat de l'arbitratge. Recordem-ho, camp complicat, un rival que va dur, que va fort a l'encontre, fa fort a les accions, doncs es va acabar imposant un Carmelo que és sisè classificat amb 30 punts, mentre que el nostre representant, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, segueix en quarta posició amb 36 punts. Recordem-ho que els 5 primers classificats disputen play-off d'ascens cap a tercera catalana. Tanca aquest play-off ara en 34 punts el Futbol Club d'Arna 2019, dos punts menys que els que té el nostre representant. Per tant, ara mateix l'equip que té més proper per poder fer el salt a aquesta zona de play-off i posar en perill la seva condició dels de l'Eixample és justament el Carmelo, que és a 6 punts dels nostres. Per tant, de moment, a intentar-ho solucionar ja, a revertir la situació i seguir amb bona dinàmica aquest proper cada de setmana, rebent a casa a una escola brafa que està a la part mitjana baixa de la taula, és desena classificada amb 23 punts. Abans de passar al futbol base, anem a veure la resta de resultats d'aquest grup 19 de la quarta catalana en aquesta passada 18a jornada. Futbol Club Gòtic 0, Club Futbol Guinardó 3, Darna 2019 1, El Carileben Futbol Club B 0, Escola Brafa 3, Apa Poble Sec B 2, Unió Esportiva Cèltic 0, Barcelona City Futbol Club 4. El líder va tornar a guanyar, en aquest cas a casa, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 2, Unió Deportiva Parc B 0. I per últim, dos resultats més: el Sant Ignasi C 1, Club Futbol Barceloneta B 2, i l'Inspire Soccer 4, Gran Penya Espanyolista Manigua B 2. Deixem el futbol amateur, anem cap al futbol base i novament una setmana més anem a parlar del més destacat que ens han deixat els equips de la Unió Barcelonista Catalònia. Doncs ha estat un cap de setmana força favorable, amb el got més mig ple que mig buit, per als de la Franja Blaugrana. I és que en un total de 17 partits que han disputat han aconseguit 6 victòries, 6 empats i només 5 derrotes. Per tant, de 17 partits han sumat punts en 12 d'ells. Molt bon bagatge per als de la Franja Blaugrana. Pel que fa als seus equips juvenils, dels quals parlem sempre una miqueta més de profunditat, analitzem els seus resultats, el juvenil A va guanyar a casa per 4-2 davant el conjunt de la Salle Bonanova, mentre que el juvenil B, l'equip del qual havíem parlat fins ara amb més profunditat, segueix sense sumar. No li van sortir les coses tampoc aquesta jornada a casa, on va caure per 2-7 davant del juvenil dels Salesians Horta. Pel que fa a la resta de resultats, anem a repassar la resta de victòries. El cadet B va guanyar a casa davant el Diagonal ni més ni menys que per 10-0, i agafem la calculadora, dividim per 2, per 5-0 va guanyar també el cadet C, en aquest cas a la Salle Bonanova. Anem amb més petits, a la sub-13B, el conjunt sub-13B va guanyar per 3-2 al conjunt de l'Imperio, mentre que l'infantil femení va aconseguir un gran resultat, victòria per 1-9 davant del Monopol. Per últim, els més petits de la casa, el conjunt del sub-10B va guanyar de golejada, no volem dir el resultat, van ser més de 2 de diferència davant de la penya blaugrana Villaverde. Doncs, per tant, bon cap de setmana en general per als equips de la Unió Barcelonista Catalònia. I també, com sempre, parlem de la base i en aquest cas destaquem el seu juvenil A una setmana més. Anem a la juvenil segona divisió, grup 15, per a parlar en aquest cas dels blanquivermells del Club Futbol Don Bosco i del seu juvenil A, que va aconseguir una nova victòria, segueix en condició de líder, però atenció perquè va suar, i de quina manera, quin partit més boig, la cancel·lada davant del sisè classificat del penya barcelonista Coi Blanc Sants. Resultat final: Club Futbol Don Bosco 5, penya barcelonista Coi Blanc Sants C 3. A banda de 8 al marcador, aquest partit va tenir, amigues i amics, absolutament de tot. Va tenir 2 jugadors que van marcar 3 gols cadascun. Un d'ells és del Don Bosco, i si ens escolteu cada setmana ja us podeu imaginar de qui estem parlant. Però aquí ja no riem tant, perquè el que va ser una autèntica bogeria és que hi van haver fins a 11 targetes, i atenció perquè hi van haver fins a 6 expulsions. Una per part del Don Bosco, al minut 69 seria expulsat Abel Pellejero, i 5 per banda de la penya barcelonista Coi Blanc Sant. Seria fins i tot expulsat Issa Malik Dumbia, l'entrenador dels visitants, i 4 jugadors més seus, eh? Per tant, acabarien amb el terreny de joc amb els jugadors força justets, eh? Però és que no m'estranya que segurament es tensés el partit, ja que va haver de suar de valent el conjunt de Walter Nunes per mantenir 3 punts molt importants a l'escola industrial, ja que al minut 16 s'avançaria la penya barcelonista Coiblanc Sants amb gol de l'autèntic protagonista per part dels visitants, de Pablo López, que marcaria els 3 gols del conjunt del barri de Coiblanc. Però ràpidament, al minut 23, Guerau Puig Reyes empataria per als de l'Eixample, però al 29, novament, Pablo López feia el seu doblet i tornava a avançar per segon cop al partit als visitants. A la següent acció, no valia badar, portava empresa, Héctor Cabré per al Don Bosco va posar l'empat a 2, un resultat amb el que s'arribaria al temps de descans, però a la represa Pablo López faria el seu hat-trick només començar al minut 46. Per tercera vegada en el partit es posarien per davant els visitants. Aquí ja sí que començava a patir el conjunt de Walter Nunes, no volien una nova entrompeçada que permetés al segon classificat avançar-los o donar-los aquesta possibilitat, i aquí va aparèixer l'autèntic killer, el crack, un d'ells, d'aquest equip, amb uns números impressionants aquesta temporada, com també les anteriors. Aquí va aparèixer el nostre amic Pol Bernat, que al minut 52 faria l'empat a 3, al 74 marcaria el 4-3 i ja al temps de descompte faria el 5-3 definitiu. Per tant, xampany i pastes, hat-trick a la segona part de Pol Bernat per tancar el resultat amb un marcador 5-3 favorable al Don Bosco, en un partit que, com ja veieu, va tenir absolutament de tot. La setmana vinent, aquest juvenil del Don Bosco, conjunt de Walter Nunes, visitarà a un diagonal Club Esportiu C, el seu juvenil C, que està patint i molt, eh? És últim classificat, 15è, amb només 3 punts a la classificació. Tot el contrari, a l'altra punta, al capdavant, hi trobem el nostre representant, aquest juvenil del Club Futbol Don Bosco, que segueix líder una setmana més, comença amb força la segona volta del campionat i és, com dèiem, primer amb 40 punts, un punt més respecte dels seus més immediats perseguidors, del segon i tercer classificat, del Vila Olímpica Club Esportiu i del juvenil de del Futbol Club Martinenc. Abans de passar cap al poliesportiu, anem a repassar la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió d'aquesta passada 16a jornada, on per cert es va suspendre el partit entre el Club Deportiu Pujadas i el Centre d'Esports l'Hospitalet. Tampoc en aquest cas, per això no l'hem esmentat abans, no va tenir en categoria juvenil el dia el juvenil D del Catalonia, que va caure per 1-6 davant del juvenil B del Carmelo. Va descansar el proper rival del Don Bosco, el Diagonal Club Esportiu, i ara sí que citem els 4 resultats restants. Daumar Associació Club 2, Sant Ignasi C 2, Col·legi Sagrat Cor Sarrià Ampa B 3, CP Sarrià C 5, Futbol Club Vall d'Oreix B 2, Futbol Club Martinenc D 4 i per últim la victòria per 0-3 del Vila Olímpica Club Esportiu a casa de l'escola Futbol Almogàvers. Com ens encanta dir, canviem la gespa pel parquet, acabem la primera part del programa, obrim la segona, obrim el poliesportiu i ho fem una setmana més en primera instància parlant de futbol sala, parlant de futsal, i ho fem un programa més també de la mà del Club Futbol Sala Eixample, els negri vermells i negri vermelles. Jo no me'n canso de dir-ho, no sé com són tan i tan bons, perquè és que van tornar a aconseguir un bagatge de resultats, com ara veurem, espectacular. De tots els partits que van disputar, volem destacar especialment que la base femenina segueix imparable, va tornar a aconseguir un nou ple de victòries, victòries com també la que va aconseguir, i ara veurem, el primer equip femení, que continua demostrant una setmana més el seu gran moment de forma. També victòries importants, ressenyables, tant de l'infantil B com de l'Aleví B, que allarguen la seva ratxa de victòries i segueixen en una dinàmica excel·lent. I també volem destacar els triomfs de valor tant de l'Aleví A com de l'infantil A com del cadet A, que en aquest cas tots tres equips van sumar victòries a domicili. Però evidentment, de tots els partits, crec que són 19 que repassarem dels resultats ara del Club Futbol Sala Eixample, en destaca per sobre de tot un partit, i és el segon derbi de l'Eixample que ens faltava encara per comentar. D'aquest passat cap de setmana teníem derbi de futsal a Eixample, i s'ho van emportar els locals, s'ho van emportar els negri vermells, els Santa Isabel, i a més per un resultat força clar, eh? Va guanyar el sènior B del Club Futbol Sala Eixample per 5-1 al sènior A de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. 5-1 en un partit amb un autèntic protagonista, sens dubte, de la jornada, no només d'aquest partit, com va ser Oriol Domènech, que els va fer de tots els colors i gustos, tots molt bonics. Va ser l'autor d'un pòquer, 4 gols com 4 sols són els que va fer Oriol Domènech, i ni més ni menys que en un derbi. Tot i això, els gols trigarien en arribar, eh? Anem a fer una mica de crònica. Vinga, d'aquest derbi no seria fins al minut 18 on Oriol Domènech faria el primer gol del partit, però la reacció dels groquinegres, dels visitants, no es faria esperar, i és que ha entrat molt bé en dinàmica en aquest equip. Un dels reforços, Noé Fromaix, que tornaria a marcar aquesta jornada per posar l'1-1, amb el que s'arribaria al descans. Però a la segona part això va ser estel·lar, va ser messiànic, va ser maradonià. Del minut 28 al 31, és a dir, en 3 minuts, Oriol Domènech faria un hat-trick, sí, si ho heu sentit bé. En 3 minuts faria 3 gols. Al 28, al 30 i al 31, el resultat passaria de l'1-1 al descans a el 4-1, un marcador que canviaria al minut 38 a 2 per al final, on Enrique Lobato s'apuntaria també a la festa signant el 5è gol d'un partit on s'hi van veure 5 targetes grogues, 2 pel Club Futbol Sala Eixample i 3 per banda groc i negre. Doncs, com veiem, gran victòria del conjunt dirigit per Eduard Ferrer, que està fent una bona temporada, i qui està fent una temporada espectacular, doncs és l'autor d'aquests 4 gols, un Oriol Domènech que en 12 partits porta 18 gols. Per tant, tenia un promig, jo crec, abans d'aquest partit, aproximadament d'un gol i escaig per partit. Ara mateix té un promig d'1,4 gols per partit, i en van marcar ni més ni menys que 4, com hem dit, al derbi. A més, un hat-trick en 3 minuts. Un partit que, sens dubte, el protagonista no oblidarà. Pel que fa a la classificació d'aquesta primera divisió catalana de futsal, en aquest grup 2 de Barcelona, on hi tenim els nostres dos representants, el Club Futbol Sala Eixample és quart classificat amb 25 punts, només a un punt de la zona d'ascens, i tenim líder el Màgic Sants Futsal amb 29 punts, 4 més que els de l'Eixample. Per la seva banda, aquest amatera de l'Associació Esportiva Nova Esquerra és segon per la cua, 13, classificat amb 10 punts, i ara mateix té una victòria a 3 punts sortir del descens. Per seguir parlant del Club Futbol Sala Eixample, hem destacat alguns partits, alguns equips, hem fet crònica d'aquest derbi, d'aquest 5-1, però ens toca parlar de la resta de marcadors. 19 partits ha disputat el Club Futbol Sala Eixample aquest passat cap de setmana. Atenció, és que és increïble. 16 victòries, un empat i només 2 derrotes, per la mínima totes dues, i davant de rivals fortíssims. Per tant, per a fortíssim el rendiment d'aquests equips una setmana més. Doncs vinga, anem a repassar aquests 19 marcadors d'aquest passat cap de setmana, el 8 i 9 de febrer del 2025. Benjamí A, 5, Cerdanyola del Vallès, 2, Associació Esportiva Sant Andreu B, 2, Alivice, 6, Aleví B, 3, Cerdanyola del Vallès, 2, Escola Futsal Palafolls, 1, Aleví A, 5, i l'Aleví Femení va golejar per 2-9 a la pista del Club Futbol Sala Ciutat Mataró. Tot això en una jornada que, no ho hem dit, va descansar l'infantil C. Seguim amb l'infantil B, que sí que va jugar i va guanyar a casa per 5-0 al Club Esportiu La Salle Gràcia. També va guanyar l'infantil A per 4-10 visitant al Club Esportiu Santa Coloma Futsal. També va guanyar, com no, moltes victòries l'infantil femení per 1-3 a la pista del futsal Castellbisbal. Passem a la categoria cadet. Atenció a la golejada. Cadet B, 13, Bavara Agrupació Esportiva, 0, Futsal Olesa, 1, Cadet A, 2, Cadet Femení, 9, Futsal Solsona, 1. Aquí ho trobem una de les dues derrotes, com dèiem, per la mínima. Juvenil C, 4, Club Futbol Sala La Unió, 5, més victòries. Juvenil B, 9, Agrupació Esportiva Arrels Futsal, 1, Juvenil A, 4, Futsal Ripollet, 0, el Sènior C masculí va guanyar per 1-0 el Menéndez i Pelayo. El sènior B masculí, com ja hem dit, es van portar el derbi per 5-1 davant la matera de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I per últim, tres marcadors més, l'empat a 5 del sènior A masculí en la seva visita al Club Futbol Sala Salou. I per últim, penúltim volien dir, el sènior B femení, les nostres amigues del sènior B femení van caure i van lluitar-ho fins al final per la mínima, per 2-3 davant d'un rival fortíssim com és el Seccions Deportives Espanyol. I ara sí, per últim, es va donar un festival el sènior A femení, que va golejar per 0-11 a la pista del Club Esportiu Futsal Manlleu. Deixem aquí el Club Futbol Sala Eixample, canviem els colors de la nostra samarreta i anem amb els groc i negres de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I estem molt i molt contents, ho dèiem, que tenim rècord de protagonistes aquesta 64a edició aquí a l'Eixample Esports, però estem especialment feliços de que per primer cop a l'Eixample Esports suméssim a un nou club en aquestes declaracions, com és l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tindrem amb nosaltres després a un dels seus màxims protagonistes, com és l'entrenador del sènior A masculí. Bueno, recordem que tots els equips que tenen en aquest cas són masculins. Com dèiem abans, els equips que van perdre els derbis no van tenir bons resultats a la resta dels seus conjunts, i això es va traslladar també als equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, on la millor notícia va ser la victòria del sènior C. Anem a repassar doncs aquests resultats del 8 i 9 de febrer del 2025 per banda groc i negre. Com ja hem dit, el derbi se'l van portar el Club Futbol Sala Eixample per 5-1 davant del sènior A, i la resta de resultats van ser els següents: sènior B 0, Tecla Futsal 4, sènior C 3, Street Soccer Barcelona 2, Vinci de Provençalenc 3, Juvenil A 3, Juvenil B 2, Arrels Futsal 3, Horta Futsal Club 5, Cadet 4, i la golejada més dura malauradament la va encaixar l'Infantil, que va caure a casa per 0-13 davant l'Associació Esportiva Sant Andreu. Com dèiem, agraïm molt que puguem comptar amb les declaracions dels groc i negres, i en aquest cas ho fem pel que fa al seu entrenador del sènior A, que tot i caure per 5-1 al derbi, i li agraïm doblement, va tenir a bé d'atendre'ns als micròfons en exclusiva de l'Eixample Esports. Escoltarem a Pau Barangó, l'entrenador del sènior A de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que tot i la derrota es mostra molt orgullós del seu equip i d'haver recuperat l'esperit competitiu.
Sobre el derbi del dissabte, molt content en línies generals per l'esforç de tot l'equip. Sempre és difícil visitar el camp d'Eixample, és un gran equip, una pista molt complicada. L'equip va saber reaccionar, portàvem uns partits molt dolents, amb una dinàmica molt negativa, i la veritat és que vam saber competir. Estem molt contents, la dinàmica és positiva i la línia és ascendent. Una abraçada.
Doncs una abraçada també pel Pau Barangó, l'entrenador d'aquest sènior A de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que no va poder sumar tampoc a aquesta jornada, però que, com dèiem, va incrementar una mica aquestes sensacions positives per, mica en mica, tornar a agafar ritme de competició, i estem segurs que això serà ben important per poder capgirar aviat la situació actual i fer una molt bona segona volta de competició. Doncs aquí deixaríem el futsal, i per tancar aquesta edició 64 de l'Eixample Esports, ens falten algunes de les millors notícies que una setmana més ens les portaran els jugadors i jugadores del club de bàsquet Ipsi. Anem a parlar doncs de bàsquet amb els llangardaixos i llangardaixes del club de bàsquet Ipsi, i una setmana més estan en un moment de forma espectacular, cinquena victòria consecutiva del sènior A masculí, en aquest cas a la pista del Club Bàsquet Quart. Resultat: Club Bàsquet Quart 74, Club Bàsquet Ipsi 92. Grandíssima victòria del sènior A, que continua amb una gran posició a la classificació. És que ara mateix és tercer classificat amb 29 punts en 17 jornades disputades, i empata, després de l'entrompeçada del Lloret, a punts amb el primer i segon classificat. Per tant, moment increïble, mantenen aquesta posició de Final Four de la Supercopa masculina, la màxima categoria de la Federació Catalana de Bàsquetbol per intentar fer el salt a categories estatals. Per tant, estan en un moment magnífic i amb moltes ganes i possibilitats de seguir fent una temporada històrica. I per seguir-ho copsant, aquesta setmana tenim amb nosaltres a un altre dels protagonistes d'aquest club bàsquet Tipsy, del seu senyor A, com és un dels seus pivots. Estem parlant de Miquel de Jové, que ens feia en exclusiva per a l'Eixample Esports aquesta crònica d'una nova victòria que els permet seguir somiant en fer història.
Aquest cap de setmana ens tocava visitar una pista complicadíssima, la del Club Bàsquet Quart, que tot i que ara mateix se situa a la part baixa de la classificació, és un rival molt dur que sempre acaba competint tots els partits. Vam tenir un començament de partit complicat, on ells tenien un encert molt elevat i nosaltres érem incapaços de posar-nos per davant, i de fet vam marxar a la mitja part amb un marcador desfavorable de 49-43. Tot i això, nosaltres sabíem que la clau del partit era, de cara a la segona part, endurir la nostra defensa i reduir el seu ritme ofensiu. I una miqueta gràcies a l'alt nivell de confiança que tenim ara mateix com a grup, doncs vam ser capaços de fer aquest pas endavant i hem aconseguit revertir la situació, i això doncs ens permet sumar aquesta victòria molt valuosa per nosaltres per tal de seguir somiant doncs amb el premi gegant, que és arribar a competir una final a 4 a final de temporada.
Doncs ho comentàvem abans i ara ens ho deia el Miquel de Jové, que aquest premi cada cop el tenen més a prop, més possible d'una possible final a 4 per un possible ascens a categoria nacional. Gran actuació del nostre protagonista, que va tenir alguns registres com 18 punts i 11 rebots. Estem parlant d'un jugador molt important que està al Club Bàsquet Ipsy des de que es va fundar l'any 97 i que ha passat absolutament per totes les categories inferiors del club fins a arribar al primer equip, on ja hi porta 8 temporades. Per tant, a banda d'un gran compromís, un gran rendiment el que ofereix el Miquel Jové, el Miqui, per a tota la gent del club de bàsquet Ipsy, que ens estarà esperant, suposo, que diguem la resta de resultats i marcadors, tot i que anem justíssims de temps. Doncs vinga, anem a fer-ho, anem a dir la resta de resultats i marcadors del club bàsquet Ipsy d'aquest passat cap de setmana. Júnior 08 femení 51, Agrupació Esportiva Minguella B 48, Sènior C masculí 83, Club Bàsquet Cardedeu 46, Bàsquet Nou Barris 60, Sènior C femení 25, Club Bàsquet Viladecans 59, Júnior 08 masculí 51, Club Bàsquet Roda de Ter 61, Sub 20 masculí 64, Sènior A femení 55, Club Bàsquet Igualada B 57, Club Bàsquet Cerdanyola B 74, Sènior B masculí 88. El resultat que dèiem, la victòria del Sènior A masculí per 74-92 i remuntant inclús al Club Bàsquet Quart. I per últim, per marxar amb bon regús de boca, la victòria del Sènior B femení per 52-42, 10 de diferència, a casa davant de La Salle Bona Nova. Tot això en una setmana on novament els llangardaixos i llangardaixes de 9 partits disputats van tornar a treure en un bagatge positiu. I hem repassat els marcadors, el bagatge va ser de 6 victòries i 3 derrotes. Doncs se'ns va acabant el temps, no tenim temps per a més, no sense abans una setmana més agrair-vos la vostra escolta aquí a l'Eixample Esports i recordar-vos que ens podeu escoltar de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, un web on hi podreu trobar també tant aquesta edició 64 com les 63 anteriors a mode de podcast a l'apartat de l'Eixample Esports a la pàgina web, com dèiem, d'Eixample Barcelona Ràdio. Com hem dit abans, seguiu-nos a Instagram, a Twitter, a Facebook, @eixampleesports, i un servidor, Jordi Gallagas, també us convida a que em seguiu, si és possible, que tot ajuda, a les meves pròpies xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, @jordigallagas, també a Twitter, a X, @_jordigalla, i també doncs a LinkedIn, el que sigui, que també està obert a moltes possibilitats i projectes professionals. Per tant, tot allò que vulgueu, allí m'hi trobareu. No tenim temps de més, per tant, només em queda desitjar-vos que passeu una grandíssima setmana i esperar-vos a la vostra escolta la setmana que ve. Doncs, novament, com hem dit, que tingueu una grandíssima setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.